Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Ara fa pocs dies rebíem aquí al Bisbat de Girona la visita dels diferents seminaristes que tenim a Catalunya. Vàrem poder parlar amb alguns d'ells per conèixer les seves inquietuds. Aquest diumenge comença l'Advent i per això hem convidat el nostre company Víctor Gay que ens recomani llibres per aquest temps que ens prepara pel Nadal. També tindrem a Xavier Roca amb el seu espai mensual Música sense complexos. Amics i amigues, benvinguts a Església Viva. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
Benvolguts i benvolgudes. Comencem aquest diumenge el temps d'Advent, el temps de l'esperança per excel·lència. Cada any recordem els misteris centrals de la nostra fe, l'encarnació, el naixement, la mort, la resurrecció i l'ascensió de Crist. És una manera de tenir ben present el misteri de la redempció i de cadascun dels seus passos. Com que a l'altre temps, el Nadal manté una correspondència amb el conjunt de la societat. Els carrers s'omplen de llums i els desitjos de bona voluntat omplen també els nostres llavis. Però molts cops ens sembla que tot plegat no va més enllà del consumisme, pels que si el poden permetre, i d'una certa aparença més exterior que no pas de cor. Tot just iniciat el temps d'Advent, la major part de les nostres viles i ciutats ja estaran celebrant el Nadal, si més no de manera externa, un costum bonic que s'avança cada cop més en el calendari, alhora que es va buidant del seu verdader sentit i retorna en certa manera als cultes ancestrals, que també celebraven els solsticis d'hivern i d'estiu. En el nostre camí de cristians, de gent de fe, ens cal avançar una mica més, encara més. Ens cal aprofundir en allò que celebrem i en el que aquestes dates ens diuen realment a nosaltres, més que no pas en l'aparença. D'aquí que tant la Pasqua com el Nadal tinguin uns temps de preparació, l'Advent i la Quaresma. A vegades, ho sabem tots per experiència, és gairebé més bonic viure amb intensitat la preparació d'una festa que la mateixa festa, o si més no, la preparació fa que quan arribi la festa la gaudim més intensament. Aquest any, durant el temps de Nadal, s'iniciarà l'any jubilar 2025, en què el Papa Francesc ha posat com a tema central el de l'esperança. Què hi pot haver de millor, doncs, que preparar-nos i vivint amb més intensitat l'Advent? Sempre hi podem posar una mica més de la nostra part. Des de gestos senzills, potser una mica infantils, però sempre sentits, com ara tenir a casa un calendari o una corona d'Advent, fins a fer un esforç per acostar-nos més a la paraula de Déu i a la pregària, de la manera que més ens plagui. Val la pena preparar-nos amb intensitat per a la vinguda de Crist, perquè en aquest temps d'Advent també ens preparem per a la darrera vinguda del Senyor. Les llums i l'ambient festiu i sempre nostàlgic dels nostres carrers també ens hi ajudarà. Però cal que no perdem el sentit primigeni del Nadal i del camí que hi porta, l'Advent. Serà bo que avancem una mica més en la nostra fe i a fer-ho ens ajudaran la pregària i la caritat. No oblidem la caritat. No oblidem que per a molta gent s'acosten uns dies no sempre feliços, dies de mancances materials i també afectives. Davant la solitud dels col·lectius com els ancians, els malalts, els presos i tants d'altres, allunyats de les seves llars i famílies, hem d'avançar encara més en la nostra caritat. Preparem-nos-hi, doncs, amb esperança. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Carme Cunillera, que és membre del Consell Parroquial de Sant Cugat de Sal. Des d'aquí saludem a tots els nostres oïdors que tenim a Sal i a tota aquesta part del gironès. Bon dia, Carme.
Bon dia.
Quan vulguis.
Doncs mira, John Maine, un monjo benedictí anglès del segle XX, sabia que l'experiència contemplativa crea comunitat. I per això va voler recuperar la tradició contemplativa cristiana que els pares i mares del desert havien practicat segles abans, a partir de la pràctica d'un mantra. Per això va impulsar grups de meditació cristiana que actualment s'han escampat per tot el món, sota el paraigües de la Comunitat Mundial per la Meditació Cristiana. A Sal vàrem crear un d'aquests grups de meditació cristiana i així vaig començar jo a aprofundir en aquesta pràctica. Per Maine, l'objectiu principal de la meditació cristiana és deixar que la presència misteriosa i silent de Déu en el nostre interior esdevingui cada cop més no sols una realitat, sinó la realitat que dona sentit, forma i propòsit a tot el que fem i a tot el que som. I, per tant, per aconseguir aquesta presència, cal que hi posem atenció i silenci. En el brugit del dia a dia ens oblidem d'escoltar el nostre interior i sovint perdem de vista qui som, què és l'important de la nostra vida, què ens diu el cor de com hem d'actuar. Trobar el silenci es pot fer sol en un racó bonic i acollidor de casa, es pot fer en grup i en comunió, però també és molt recomanable fer caminades contemplatives, com les que es poden fer per les deveses de Sal. Caminant en silenci pels camins que voregen el Ter, fent passos lents, prenent consciència de tot, de la terra que trepitgem, admirant els arbres, els ocells, el fruit de la terra en les hortes o d'aquella persona que ens passa pel costat. Voleu dir que si tothom prengués consciència que tots som u i venim d'allà mateix, actuaríem com actua el món?
Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Durant aquest temps d'Advent és un moment també per llegir llibres i ja sabeu que des del nostre programa de ràdio el nostre company Josep Víctor Gai recomana llibres. Benvingut, Víctor.
Ben trobats.
Un dels que podem recomanar, per exemple, és el que has escrit tu, que és Curiositats dels llibres més venuts del món, bueno, conjuntament amb en Pere Codina.
Suposo que no serà dels més venuts del món, home, precisament.
Va ser presentat aquest passat dimecres. Víctor, parla'ns una mica d'acabar aquest llibre. Curiositats dels llibres més venuts del món.
Bueno, en realitat es diu en plural perquè els dos llibres més venuts del món pel que fa al temps, el temps que fa, que són els més venuts del món, correspon a la Bíblia, amb gran diferència, i l'Alcorà. Però l'Alcorà no hem d'oblidar que també té elements que el vinculen precisament amb la Bíblia. Per tant, hi ha una diferència de segles des de que es va escriure i publicar i difondre la Bíblia respecte de l'Alcorà. El que és cert és que, esclar, són els dos llibres que actualment i d'ençà de segles són els més venuts del món.
I què hi trobem, Víctor? Curiositats?
Sí, sí, elements, doncs, per exemple, comencem per l'Alcorà. Hem destacat totes les referències que hi ha al Alcorà a la figura de Jesús, de Maria, que moltes vegades doncs, ens passen desapercebudes, però estan perfectament escrites. En el Corà hi surten poques dones, però una de les poques dones que hi surt és la Verge Maria. Per tant, vull dir, aquesta seria una de les curiositats. I a la Bíblia, i molt concretament en el Nou Testament, doncs hi ha determinats fragments en el Testament que, tot, ja dic, en els diferents evangelis, que no són proclamats aquests litúrgicament en les misses, o si ho són, doncs molt poc. No? Per exemple, doncs, hi ha una figura a l'entorn, doncs, a l'inici del que en podríem dir la passió, doncs que apareix, està descrit només en un dels evangelis, una figura que apareix a l'hort de Getsemaní, doncs que un jove que anava completament nu, no? I a través, almenys, i la crònica evangèlica ho recull, però en canvi doncs és una curiositat, vull dir, o l'Evangeli de Lluc, que és on figura un terme que no direm quin és, però hi ha una paraula en quan descriu el naixement, no, ja la podem descriure, és la paraula bolquer, els bolquers en què Maria embolcalla el Jesús nat, és un detall evangèlic que només apareix en el... Aquesta és una de les curiositats, en l'Evangeli de Lluc, el terme bolquer.
Doncs curiositats dels llibres més venuts del món, de Pere Codina i Josep Víctor Gall, edicions MMB, no?
Exacte, sí.
Doncs el trobaran a la llibreria diocesana Casa Carles. Víctor, anem per aquests llibres que ens recomanes ràpidament. Un d'ells es diu El secreto de Carlo Acutis, d'Antonia Salzano Acutis.
Bé, és aquest noi serà un dels sants més joves, dic serà, perquè serà canonitzat durant el proper any, ho va anunciar fa pocs dies el Papa Francesc. És un... ja és beat des de fa uns mesos. Aquest llibre està escrit per la seva mare, que noi va morir abans de 20 anys, i era, ell ho descriuen així, doncs era un apassionat, un enamorat de l'Eucaristia i un apassionat de la informàtica, o sigui que podria ser doncs el proper patró dels joves informàtics. Per tant, i la seva mare ens descriu doncs qui era, com era, i és un llibre doncs que ha tingut prou èxit, doncs perquè ja va per la 11a edició.
El secreto de Carlo Acutis, d'Antonia Salzano Acutis, 378 pàgines, editorial San Pablo, costa cap a 22 euros.
Això mateix.
Anem pel segon, és de Francesc Torralba, que es diu No hi haurà paraules.
Sí, Francesc Torralba és un professor universitari, filòsof, que té una llarguíssima llista de llibres publicats, però aquest és molt especial. Només llegiré el paràgraf inicial. Diu, el meu fill Oriol va morir en un accident de muntanya al Parc Nacional dels Picos d'Europa el 14 d'agost del 2023. Tenia 26 anys, vaig passar el darrer dia de la seva vida amb ell i vaig viure en primera persona el seu decés. A partir d'aquesta mort, diríem, sobtada, no? Perquè era fent una pràctica a muntanya, doncs que va caure i va morir. I així, a partir d'aquest punt, el pare i filòsof escriu no hi haurà paraules. Ell s'enfronta serenament amb humilitat i compassió i magnanimitat, són els termes que fa servir d'aquesta realitat de la mort d'un jove, i el pare reconeix, diu, a ningú l'han preparat per fer-se càrrec del repte de la mort. Per tant, doncs és un de les millors lliçons, possiblement un dels millors llibres, amb la llarga llista, insisteixo, que ha publicat Francesc Torralba i que ja va, amb dos mesos de publicació, de moment va a un mes per edició. Per tant, vol dir que és un llibre que serà un dels llibres més venuts en aquest entorn nadalenc.
I l'últim, bé, recordem les dades d'aquest llibre, No hi haurà paraules, de Francesc Torralba, edicions Ara Llibres, té 217 pàgines i costa 21,95, 22 euros.
22 euros, sí.
L'últim és de Martí Gironell, company nostre, de professió, La muntanya del tresor, ràpidament.
Sí, la carrera de l'escriptor Martí Gironell, recordem que és nascut i viscut a Besalú, es consolida amb aquesta nova obra, a mig camí, podríem dir, de la novel·la històrica i la ficció. L'escenari potent de Montserrat en el moment tràgic de la Guerra Civil, des de la vivència d'un escolar orfe, que l'autor bateja com a Benet, nom de Déu, un nom doncs ja singular, ens ajuden a compartir unes suposades vivències, com també ho fa la galeria de personatges, aquests reals, que desfilen per les pàgines narratives històriques d'aquell moment singular de Montserrat. És un llibre que, malgrat la distància en el temps narratiu, recordem que són els anys 36-39 del segle passat, prop de 90 anys, es segueix com una vivència dinàmica comparable a la recerca de l'arca perduda, que també és un tema repetit a l'entorn de Montserrat. És una novel·la que es llegeix a mig camí de la reflexió i de la història.
La muntanya del tresor, de Martí Gironell, editorial Columna, 260 pàgines, uns 22 euros. Víctor, aquests llibres es poden trobar a la llibreria diocesana Casa Carles, a la plaça del Vi, número 2 de Girona. Bon advent, Víctor.
Gràcies.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Ara fa pocs dies varen visitar el Bisbat de Girona diferents seminaristes de Catalunya, d'aquí, dels nostres diferents bisbats. En tenim aquí quatre, concretament. Un d'ells és el formador, que és en Jordi. Què tal, Jordi?
Molt bé.
Acosta't més al micro. Quants en som aquí? 15 han vingut, no? Una quinzena?
Aquí hem vingut 16.
16, molt bé, molt bé.
16.
Parla'ns una mica d'on són aquests 16 seminaristes que han vingut a visitar el Bisbat de Girona.
Doncs bé, sí, són de la diòcesi de Barcelona,
sí.
3 de Terrassa, 2 de Girona, 2 de Tarragona, 1 de Solsona, no sé quants porto ara.
I dos de Vic.
Són tots els seminaristes que hi ha a Catalunya o n'hi ha més? Aquests són del primer curs.
Del primer curs, que han començat aquest any.
Són tots 15, n'hi ha a tot Catalunya, en aquests mateixos moments?
Hi ha 16.
16.
17, de fet, però hi ha un que és d'edat més avançada i llavors viu al seminari interdiocesà, però han entrat 17.
Molt bé, tenim en Marcel. Què tal, Marcel?
Molt bé, gràcies.
D'on ets tu?
Jo sóc de Sant Cugat del Vallès,
sí?
I llavors estic al seminari de Terrassa.
Presenta't una mica, Marcel, que has estudiat,
etcètera. Jo vaig estudiar filosofia, al grau de filosofia, i després un màster en filosofia, i els últims anys m'he dedicat a ser professor de secundària i batxillerat, també ensenyant filosofia.
I ara has entrat al seminari per què?
He entrat al seminari perquè, diguem breument, tenia un gran desig, no?, que malgrat que la professió de professor m'encantava i la filosofia, doncs, bueno, m'omplia molt, seguia tenint un desig, no?, que no saciava, i a través d'un acompanyament i d'un discerniment d'alguns anys, doncs, bueno, he vist i ara tinc una mica la certesa, no?, que espero que es confirmi, que aquest desig realment es pot saciar amb el ministeri sacerdotal.
Bé, tenim en Lucas. Lucas, on ets, tu?
Jo sóc original de Brasil, però visc a Cunit, Tarragona.
Parles molt bé el català.
Sí, he passat pràcticament tota la vida aquí a Catalunya.
Quina edat tens, Lucas?
Tinc 27 anys.
Va, explica'ns, presenta't una mica, Lucas.
Bé, jo, així, resumidament, vaig terminar l'ESO i el batxillerat i vaig començar a treballar ja. En aquesta època estava a Brasil encara, que, bueno, vaig estar anant i tornant entre Espanya i Brasil amb els meus pares. I bé, eventualment vaig passar per una conversió bastant forta, per diverses conversions, es podria dir. I res, sentia aquesta crida per estar més a prop del Senyor, no? Bueno, no cal ser seminarista per estar més a prop del Senyor, no? Però sentia aquesta crida també per ser seminarista, no? Per potser ser prevere un dia, si Déu vol. I bé, discernint amb els anys, doncs he arribat a la conclusió de que era hora de donar el pas, i aquí estem ara.
Marçal, tu ets el gironí. Escolta'm.
Sí, sí, sí.
Quina edat tens, Marçal?
Jo tinc 23 anys.
Sí, i presenta't també una mica.
Molt bé, sí, jo sóc de Banyoles, del poble d'aquí, de diòcesi també, i he estudiat també filosofia, com el Marcel, a Barcelona, i bé, de fet, ja des dels primers cursos de la carrera ja vaig començar a preguntar-me, no?, doncs, pel meu futur, per què fer una mica després de la carrera, i també, doncs, havia passat per un procés de descoberta de la fe, no?, uns anys abans, i llavors, doncs, en línia amb això, doncs, vaig començar a sentir aquesta crida al sacerdoci, a servir Déu a l'Església, i finalment, després també d'un discerniment durant aquests anys de carrera, doncs, he acabat donant el pas ara, després d'acabar la carrera, doncs, he entrat al seminari per la diòcesi de Girona.
En Jordi és el formador. Parla'ns una mica d'aquests joves. Com els veus? Perquè estan al primer curs, però vaja.
Estan al primer curs, sí, sí. És un primer curs que hem començat enguany tots junts i jo també sóc nou, no? Llavors, fa poc que ens coneixem, només fa 2 mesos que hi som i bueno, jo estic molt content, no? Hi ha molt bon ambient, tots venen amb inquietuds molt bones de seguir el Senyor, de respondre a el que els demana i bueno, aquí estem fent camí amb la nostra església que peregrina a Catalunya.
Perquè ara què fan? Què estudien? Què fan realment? Estan al seminari? Quins cursos fan? Van a la facultat de teologia? Què fan?
El primer any no té valor acadèmic, tot i que fan 3 dies de classe i sobretot en aquests dies de classe estudien assignatures que els hi parlen del Vaticà II, que els hi parlen també de la vocació. És un any per discernir la vocació i conèixer també l'Església, no? Fan la història de l'Església a Catalunya, estudien una mica de llatí, i aquests 3 dies doncs, fan aquestes assignatures, però amb un fons sempre d'adaptar-se al seminari, a la vida del seminari, de conèixer ells mateixos, de conèixer la diòcesi, de conèixer el Senyor i de discernir si han de continuar estudiant a la facultat per ser preveres o no, no? Un cop entren està clar que és per ser preveres, no? Però és un any com gratuït, no? D'estar amb el Senyor i de preparar unes bases ben sòlides per estudiar després per ser prevera.
Ja seran 3 dies al seminari?
No, estan 3 dies fent aquestes classes, sí. O sigui, estan arriben diumenge a la nit i estan fins divendres després de dinar. Després de dinar van cap a les diòcesis. Llavors, dijous i divendres doncs coneixem realitats diocesanes. Ara, avui, per exemple, és dijous, no? I estem aquí visitant la diòcesi de Girona i també fent altres coses, no? Per exemple, classe de música, lecció divina, estudiar els pares de l'Església...
Quants anys són els que han d'estudiar? Ja us podeu preparar, però no sé si són 5 o 7, no?
Comptant amb aquest curs, són 6 anys.
6 anys?
6 anys i després l'any de pastoral.
Per això 7 anys
sí,
són.
Sí, des que entres al seminari fins que t'ordenen de prevera, si traiem la diaconal, doncs poden passar 7 anys i un trimestre, sí.
És que la carrera de capellà és de les més llargues que hi ha, eh? Vull dir que sí, ja us podeu preparar. Ara heu de marxar, vull dir, ha estat un plaer, Jordi, que vagi molt bé. Marcel, gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Lucas, que vagi molt bé. I Marçal, ens veurem més tu i jo, suposo, perquè el ser de Girona, eh?
Sí, i tant.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Igualment. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Un cop al mes tenim aquesta secció Música sense complexos que ens porta Xavier Roca, que ens avança tot el que és l'actualitat musical cristiana arreu d'Europa. Benvingut, Xavier, què tal?
Què tal, Àngel?
Molt bé, bon advent, eh?
Igualment, que ja comencem.
Doncs quan vulguis.
Doncs música sense complexos, iniciem aquest advent retrobant-nos de nou amb Hopen, un grup habitualment amb un estil ben desenfadat i que es podria encaixar dins l'electropop. Són l'Antoine, Camille, Armand i Charles, 4 germans originaris de Vigneux, a França. Són actius des del desembre de 2013 i, de fet, ja de ben petits, eren aficionats a la música. I ja més crescudets llavors, tots ells s'han convertit en compositors i músics i a través de les seves cançons tenen per objectiu transmetre l'alegria de la fe i un missatge d'esperança al món, ara que és temps d'esperança i que precisament l'esperança és el tema central del jubileu que també estem a punt de començar. A banda de concerts i gires arreu de França, han participat també en la dinamització litúrgica en una bona colla de parròquies franceses. De Noël viendrà un enfant, crec que ho he dit prou bé, de Nadal vindrà un infant, és la cançó que avui escoltarem. Una cançó amb un ritme tranquil, una melodia tendra, diferent a les que ens té acostumats el grup i que ens ajudarà a preparar aquestes setmanes que ens portaran cap a Nadal.
Il est un dieu qui voudrait un enfant. Il est une mère qui attend humblement. Et si du ciel descendait un ange pour annoncer que d'une mère naîtrait cet enfant, que de Dieu il viendrait pour les vivants. Que l'Esprit en lui régnerait en annonçant
un dieu qui pour nous se donna. Il est un enfant qui sur terre régnera. Et dans une crèche, le mystère est né pour révéler que dans le Père, nos vies seront ancrées, que le Fils prendrait sur lui nos péchés. C'est le mystère que l'ange a porté.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 1, missa de festa major a Estanyol. A les 11 del matí a l'església parroquial presidida pel nostre bisbe Octavi. Dimecres, lectura de textos de mossèn Modest Prats a les 8 del vespre a la catedral de Girona a càrrec de l'actor Pere Arcolluer i de l'escriptor Josep Maria Fonelleres. Dijous que ve, dia 5, conferència de mossèn Joan Soler a la Cellera de Ter, Batejats per servir. Serà a 7:45 del vespre al Centre Cultural Parroquial. Divendres que ve, dia 6, aplec de tardor a l'ermita dels Sants Just i Pastor de la Cellera de Ter a 11:15 del matí, pregària i reflexió sobre els darrers aiguats a València. A continuació, celebració de la paraula, mostra de fruits de tardor, exposició del pessebre i Piscolabis. També divendres, ofici de festa major a Malgrat de Mar a les 12 del migdia a l'església parroquial presideix el nostre bisbe. I avancem dissabte de la setmana que ve, dia 7, a plec de Santa Bàrbara de Pruneres. A 11:15 del matí, esmorzar. A les 12, missa, dinar popular i actuació musical del folclorista Manelic de Pera. Recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 1 de desembre. Amb el text de mossèn Joan Espleda, l'escoltem en la veu de Narcís Carreras.
El nou any litúrgic ens porta la bona nova, segons Sant Lluc. Avui, amb unes paraules de Jesús, arribat a Jerusalem, sobre la fi dels temps. Un missatge embolcallat amb aquell llenguatge imaginatiu ben difós en el seu temps i que podríem comparar amb el nostre contemporani de la ciència-ficció. Unes imatges d'un daltabaix còsmic, però que volen fer referència a la nostra vida i a la nostra història personals, quan també experimentem crisis, pors, amenaces o desesperances. Enmig d'aquestes situacions trobem la crida de la fe a aixecar els ulls cap al fill de l'home. Aixecar els ulls i aixecar el cap. És el tret de l'esperança dels deixebles de Jesús. És l'origen de la nostra llibertat que ens ha de portar, en les situacions crítiques que podem viure, a mantenir-nos dempeus.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.